Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Sabadell continua de dol per la mort d'un jove ofegat al riu Ebre dins del terme municipal de Miravet. Els equips de rescat van localitzar el cos del menor ahir a la tarda a 6 metres de profunditat. El noi va desaparèixer dins l'aigua després d'una sortida en caiac amb els seus companys de l'Institut Agustí Serra i Fontanet del barri de Torre Guitart. El dol oficial s'allargarà durant 3 dies. També durant 3 dies les banderes de l'Ajuntament de Sabadell onejaran a mig pal. Pel que fa a l'Institut Agustí Serra i Fontanet, avui ha suspès totes les classes en senyal de dol per la mort del seu alumne i ha fet un acte per recordar-lo. Els companys i els professors del centre educatiu estan rebent suport psicològic per gestionar l'impacte emocional que ha suposat la tràgica notícia. Precisament de la gestió emocional de successos traumàtics com aquest en parlarem d'aquí a uns minuts. Ho farem amb Artur Roman, treballador social i voluntari de la Unitat de Suport Emocional de l'Equip d'Emergències de Creu Roja Sabadell i amb més de 20 anys d'experiència.
Titulars.
Nova flexibilització de les mesures anti-Covid. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
El Procicat ha anunciat aquest matí com queda la situació a partir de dilluns que ve.
Així és, entre els principals canvis hi ha que ja es poden tornar a fer festes majors i revetlles i que s'amplien els aforaments en cerimònies i congressos. A més, els centres educatius també podran celebrar festes de final de curs amb totes les precaucions anti-Covid. En canvi, les reunions socials es mantenen limitades a les 10 persones.
Tornen els colors àcids.
I ho faran de cara a la temporada estiu de 2023. La responsable d'ESDI Color Lab i participant del Congrés Intercolor, Encarna Ruiz, ha explicat el perquè del retorn d'aquesta gamma cromàtica en declaracions al matí.
Comença ben una temporada 2023 en la que se comença a potenciar molt més el color més àcid, el rosa àcido. Preparaus-vos perquè vindrà, Vindrà i molt fort. Ja de fet ja comença a instal·lar-se una mica en el mercat, però serà molt més potent en el 2023. I això té una explicació que té molt a veure amb la psicologia del color, i és que després d'una etapa de crisi, on moralment estem molt deprimits, necessitem retomar l'energia positiva.
Més d'una vintena de colors proposats per l'ESDI han entrat a les cartes cromàtiques generals.
I a partir de les dues, Juan Ibiza s'acomiada de l'afició del Sabadell en una entrevista a l'Hotel Suís.
Un programa molt marcat pel futur més immediat del club arlequinat. Encara està per resoldre la continuïtat d'Antoni Hidalgo i José Manzanera. D'altra banda, també escoltarem el vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, el sabadellenc Joan Soteres, el dia després de conèixer la composició dels grups de la nova primera de la federació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió del temps a les portes del cap de setmana. Sergi Gallego des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel estarà mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans i pel creixement de nuvolades a punts de muntanya que deixaran algun ruixat o xàfec localment moderat al terç nord. A més, a la tarda n'arribaran també a la resta del terç oest del territori, principalment a l'àrea del port, on els xàfecs podran ser localment importants. La temperatura baixarà lleugerament i voltarà entre 22 i 26 graus al Pirineu i al litoral i entre 25 i 30 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, s'obriran clarianes al matí i predominarà l'ambient assolellat. Malgrat tot, arribarà una perturbació que deixarà el cel mig o molt ennuvolat en general a la tarda i portarà precipitació al terç nord i al terç sud. De cara a la nit, la precipitació s'estendrà a altres punts de Catalunya, principalment al litoral i al prelitoral sud i central, amb la possibilitat de tempesta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona el transport públic. Una crònica des del Transmet que ens acosta l'Adrià Rodríguez. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que està suprimit el servei de la línia L6 de Ferrocarrils de la Generalitat a causa d'una avaria d'instal·lacions a Sarrià. Les línies S1 i S2 efectuen parar a totes les estacions. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. Com a novetat, informar que a partir d'avui, tram, metro de Barcelona i les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat prestaran serveis nocturns fins a les 2 de la matinada les nits de divendres i dissabtes. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I per ser divendres, situació força tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. Només cal destacar una incidència, en aquest cas a la C-55 a Manresa, on hi ha un carril tallat i retencions de fins a mig quilòmetre en sentit nord per l'avaria d'un camió. Passant 5 minuts i mig a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell decreta 3 dies de dol oficial per la mort de l'estudiant de 15 anys de l'Institut Agustí Serra mentre feia activitats esportives amb la seva classe Miravet, al riu Ebre. Durant tot el cap de setmana, les banderes de la façana consistorial onejaran a mig pal i no es faran actes oficials ni recepcions organitzades per l'Ajuntament. La resta d'activitats on col·labori el consistori començaran amb una declaració institucional que expliqui els motius i es guardarà un minut de silenci.
Quan es va confirmar la mort del jove i al vespre, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, es va desplaçar fins a Miravet per conèixer de primera mà la situació i donar suport al centre educatiu del jove i als seus companys de classe. Avui els ha enviat un missatge de condol i ha recordat que la ciutat estarà de dol durant 3 dies.
Una notícia molt tràgica, una mort sempre ho és, una mort d'un adolescent encara ho és més i, òbviament, molt colpidor per la ciutat de Sabadell. Per tant, com a alcaldessa de Sabadell, però també especialment com a mare, doncs, com us deia, transmetre el nostre més sincer condol i, com ja sabeu, doncs, la ciutat durant aquests 3 dies també estarà de dol.
L'Institut Agustí Serra, ubicat al barri de Torreguitart, ha suspès les classes aquest divendres i ha organitzat un acte de record a la víctima. Els seus companys reben suport psicològic per part d'especialistes del Servei d'Emergències Mèdiques.
Com dèiem, avui l'Institut Agustí Serra ha suspès la majoria de la seva activitat habitual i s'ha obert un espai per donar suport emocional als companys de classe del jove que ahir va perdre la vida. Com es transmeten aquestes notícies? Quins consells es donen als joves per poder passar el dol? N'hem parlat amb el treballador social de la Creu Roja de Sabadell, Artur Roman.
Artur Roman, voluntari de suport emocional a l'equip d'emergències de Creu Roja Sabadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè, com a treballador social i com a voluntari d'aquest equip de Creu Roja Sabadell, té força experiència, no?, en casos d'emergències?
Doncs sí, de fet, nosaltres l'any 1999 vam ser el primer equip a nivell estatal, un equip multidisciplinar d'atenció en emergències i catàstrofes. Vull dir que portem ja uns quants anys tenint aquestes situacions.
I a partir de la seva experiència, com es trasllada la informació d'aquest tipus a les famílies de les víctimes o a les famílies de les possibles víctimes? Com es fa aquesta feina?
Doncs jo penso que el principal és ser molt respectuós i molt cuidadós amb aquestes persones, no? Perquè cada persona i cada família entén aquestes situacions de forma diferent. Per tant, el que cal fer primer és observar, veure el funcionament una miqueta de la família i anar donant aquestes males notícies de forma acompanyada. Jo penso que el principal és acompanyar, sobretot en el moment de l'impacte, i ajudar en aquestes persones en tot el procés. Pensem que això és un procés, que en el moment en què hi ha la situació, la pèrdua, doncs és un primer moment de xoc, però que en quant hi ha, sobretot els primers dies, un moment de desorientació, per dir-ho d'alguna manera, que és molt normal, i els acompanyem en tot aquest procés de l'emergència. Quan aquí algunes persones requeriran o poden requerir un suport professional posterior, o no, depèn de moltes coses, no?
Perquè vosaltres, com a voluntaris en aquestes situacions d'emergència, què heu de fer? Donar aquesta primera informació? Estar a disposició de les famílies pel que necessitin, doncs això, més professionals o d'un altre tipus?
Clar, la diferència del nostre equip front a altres equips, com per exemple és el del SEM, nosaltres som un equip multidisciplinar, que vull dir que hi ha, evidentment, doncs, hi ha psicòlegs, hi ha treballadors socials, com és el meu cas, hi ha sanitaris, perquè intentem tindre aquesta atenció multidisciplinar, perquè intentem donar-se compte i preveure, el que fem nosaltres és avançar-nos a el que es trobarà la família per intentar que disminueixi el seu impacte, informar-nos i, per tant, és disminuir les situacions d'incertesa, d'angoixa i de por. El nostre acompanyament és en el moment i, d'alguna manera, és prevenir situacions perquè així se senten segures. El fet de portar tants anys, doncs sabem què vol dir, quins processos hi ha, facilitem, doncs, de vegades facilitar la comunicació, de vegades facilites el transport, de vegades facilites gestions amb jutjats, amb funeràries, etcètera, etcètera. I això és la funció, i el psicòleg, evidentment, no, doncs la funció més d'estar més a prop amb les persones per comunicar, per exemple, doncs amb altres familiars, o amb el col·lectiu de l'escola, etcètera, no? Vull dir que tenim aquest treball, no?
Clar, vostè deia que cada família és diferent. En el cas del noi que ha mort a Miravet, els seus companys de classe són molt joves, tenien tot just 15 anys. També és diferent la manera de tractar aquests casos en aquest col·lectiu, que és gent jove?
Clar, cada col·lectiu en general té unes característiques concretes, no? L'impacte d'aquesta situació amb gent jove, doncs és un impacte, evidentment, alt. Per què? Doncs perquè no està previst, no? No és el mateix la mort d'una persona de 15 anys de forma traumàtica que la mort d'una persona, en tots els respectes, no? De 90 anys, amb un procés que ja d'alguna manera es preveia, no? Per tant, això són elements a tenir en compte. I precisament el que fem amb l'atenció psicosocial és naturalitzar. Què vol dir? Que el que hem de fer és que aquests processos de dol es portin amb el grup d'iguals, no? I per això també hi ha acompanyaments o amb la família o i, no? O i amb la família o i amb el grup d'iguals i també, per exemple, amb els professors, amb els docents, no? Que també doncs, queden afectats.
Clar, de fet, avui el centre educatiu ofereix aquest suport emocional als joves perquè gestionin el dol. Quins consells es donen en aquests casos o com es fa l'acompanyament?
Doncs mira, haig de dir que fruit de les primeres experiències que vam tenir, una que era voluntària, però també era una professional, però és voluntària i es dedicava a treballar en les nostres dia a dia, evidentment, no? Ella era docent, ella formava part d'un equip de responsabilitat d'educació i va crear el primer protocol per atendre les situacions de mort en centres escolars. Ella va fer aquest protocol i suposo doncs, que més o menys amb diferència s'ha seguit, que hi ha un procés d'informació primer en el claustre, acabat en el grup dels nois de l'escola i acabat també amb els pares, no?, d'aquest grup. I es tracta, el més important en aquests moments és, primer, a part de l'acompanyament a la família, també en els docents, i sobretot treballar perquè hi hagin missatges unificats, evitar missatges que a vegades poden sorgir els rumors, que això pot fer molt mal a la família, no? I sobretot treballar al respecte, no? Per tant, ajudar a que el centre tingui un missatge únic, inequívoc i unificat, i per altra part, que els nens puguin manifestar el seu dol, depèn de l'edat, doncs, de les formes adaptades, no? De vegades es fan dibuixos, amb cartes, etc., ajuden a aquest procés de dol que és inevitable. Vull dir, totes aquestes persones, amb això o amb menor intensitat, han de passar per aquest procés de dol. I el que fan és acompanyar. Aquest protocol, ja dic, ja té en compte aquesta visió integral, professors, familiars i alumnes.
Recordem que l'Artur Roman és voluntari de suport emocional a l'equip d'emergències de Creu Roja Sabadell. Moltes gràcies, Artur, per aquests minuts.
A vosaltres. Bon dia.
Notícies migdia.
I el govern ha aprovat noves mesures de relaxament. El Procicat ha donat avui llum verda a flexibilitzar els aforaments en sectors com les cerimònies civils, fires, convencions o actes religiosos. Per ara, però, es manté una setmana més el topall de reunions amb 10 persones, tant en l'àmbit familiar com públic, sempre que no siguin convivents.
Les entitats podran celebrar assemblees amb aforament limitat al 70% i un màxim de 500 persones, en aquest cas, 1.000, si hi ha control d'aglomeracions i una ventilació reforçada. També puja del 50 al 70% els aforaments en actes religiosos i cerimònies, inclosos els casaments i els funerals.
Un altre sector que amplia aforament, els congressos.
Que passaran del 50 al 70% en fires comercials, convencions, congressos i activitats assimilables. Així mateix també es permetrà la celebració de les graduacions a les universitats, centres adscrits i escoles de negocis. Caldrà respectar el 70% d'aforament assegut amb un màxim de 1.000 persones a l'interior i 3.000 a l'exterior.
El que no varia són les festes majors i revetlles.
El govern preveu que les festes populars cada activitat s'adapti a la normativa vigent per les característiques, és a dir, si és esportiva o cultural, hauran de complir la normativa vigent i evitar les aglomeracions.
Una nova normativa que estarà vigent a partir de dilluns 7 de juny. Una Les mesures que se sumen a les que avui han entrat en vigor, la restauració i la cultura podran obrir fins a la una de la matinada, més dels gimnasos i el comerç, que també amplien l'aforament.
A partir d'avui, aquests dos sectors passaran del 50 al 70% d'aforament. Precisament, les instal·lacions esportives més grans notaran el canvi, ja que la majoria no compten amb espais exteriors on fer l'activitat. Es manté l'ús de la mascareta i la reserva prèvia, una norma que per algunes entitats és encara un problema. És el cas del Club Natació Sabadell. Carles Poyato és el director general.
Si l'objectiu de la cita prèvia era saber, controlar, poder donar informació de la gent que tenia dintre en cas d'un possible rebot, en el meu cas, del Club Natació Sabadell, com suposo que en molts altres casos, tots ja tenim uns sistemes de control d'accés. Aquests sistemes de control d'accés m'identifica que la persona, amb noms i cognoms, accedeix a l'instal·lació a una hora i surt a una altra hora i, a més, realitza aquest tipus d'activitat. Està molt bé pujar l'aforament, realment ens alegrem, però hi ha un impediment molt més fort que l'aforament, que és el tema de la cita prèvia, perquè això no deixa ser un impediment perquè la gent amb llibertat pugui fer esport alhora.
En canvi, per les instal·lacions més reduïdes, els aforaments del 70% no signifiquen grans canvis. Pel que fa a la normativa de l'ús de la mascareta, sembla que per ara no es modificarà.
I mentrestant, la incidència de la Covid-19 en els centres educatius de Sabadell és avui mínima. En tota la ciutat només hi ha 6 grups confinats, una dada que no té res a veure amb la d'ara fa un mes, quan n'hi havia 41. Només 5 centres educatius tenen algun tipus d'afectació a conseqüència del coronavirus.
Són el Sagrada Família, l'Institut Joan Oliver, l'Escola Virolet, l'Escola Calvet d'Estrella, la Vall i el Centre de Creació i Tècnic de Sabadell, que és l'únic que registra 2 grups confinats. En total hi ha 153 persones aïllades enfront de les 1.081 d'ara fa un mes.
Pel que fa als positius, en els últims 10 dies se n'han registrat un total de 41.
Són 67 positius menys que els detectats a les escoles sabadellenques fa un mes.
L'Escola Sagrada Família és la que té una afectació més alta.
Ara mateix té 29 persones aïllades, la segueix l'Escola Virolet amb 27 alumnes confinats.
I avui ha pujat lleugerament la incidència acumulada a Sabadell, que ara se situa en els 91 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Tot plegat després que en les últimes 24 hores els positius de coronavirus hagin augmentat un 23 i ha elevat la xifra total de contagis als 19.331. En canvi, la velocitat de contagi ha baixat al 0,75, mentre que el risc de rebrot es manté en els 69 punts. Respecte d'ahir, tampoc no hi ha hagut cap defunció més i continuen, des de l'inici de la pandèmia, en les 560. Pel que fa a les persones vacunades, ara n'hi ha 82.592 amb la primera dosi i 44.260 amb la pauta completa.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Continuem endavant. Les consultes al taulí per problemes de fertilitat han crescut un 5% en parelles de més de 37 anys, un col·lectiu que en la majoria de casos acaba necessitant una inseminació artificial o una fecundació in vitro. Per contra, han baixat el nombre total de consultes d'aquest tipus perquè cada cop hi ha menys persones disposades a tenir fills. Són dades que hem conegut coincidint amb el Dia Mundial de la Fertilitat.
Des del taulí asseguren que les causes dels problemes de fertilitat poden ser mixtes, però cada cop és més freqüent trobar alteracions en la qualitat del semen. En el cas de les dones, una de les causes que va guanyant pes és l'edat, com apunta la ginecòloga Laura Costa en declaracions al Cafè.
Com a causa és aquesta edat materna avançada, que fa que pròpiament com a tal potser no sigui una patologia o una malaltia, sinó que és de manera fisiològica el que diríem, doncs, el que contribueix a la baixa reserva ovàrica. A part d'aquesta causa de la baixa reserva ovàrica per un augment de l'edat de la dona, doncs les causes més freqüents són l'anovulació, dones que tenen problemes d'ovulació, o bé també podem parlar de l'endometriosi.
En els casos relacionats amb problemes d'ovulació, se sotmet la pacient a un tractament farmacològic. En el cas de les causes mixtes, sovint s'acaba optant per la reproducció assistida. Al taulí tan sols es fan inseminacions artificials conjugals, ja que les fecundacions in vitro només es fan als hospitals de la Vall d'Hebron, el Clínic i Sant Pau, amb una llista d'espera de fins a 2 anys. En aquest sentit, el volum de pacients que acaben optant per la sanitat privada per sotmetre's a aquest tipus de tractament és molt gran.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
10 minuts per les dues, obrim plana cultural. El cor Lieder Càmera s'acomiadarà amb el concert Essències. El El recital que tindrà lloc aquest vespre al Teatre Principal és una alegoria als 7 pots que van formar part d'aquest cor durant 32 anys d'història. Un concert que tindrà també algunes representacions teatrals i, sobretot, la música religiosa popular o contemporània que formen el llegat dels Liederkamera.
L'inici començarà amb Brahms, però incorpora peces del compositor suec Stenhammer, Can Gregorià i compositors com Oltra o Morera, a més d'un arranjament d'Ara que tinc 20 anys de Serrat. Per Josep Vila Casanyes, fundador i director del Liederkamera, serà un concert especial després dels estats d'alarma i la interrupció de la pandèmia.
I de retrobament amb un públic al que estimem molt i que sabem que ens estima i que ens ha acompanyat durant molt temps, després d'aquest lapse obligat d'un any i mig, no? Des de l'últim concert de Nadal que vàrem fer a l'Església de la Puríssima, ha passat un any i mig que no hem pogut contactar, i realment aquest, la força d'aquest retrobament penso que també impararà en una alegria especial.
Serà un espectacle únic a la ciutat, de comiat del cor Liederkamera, amb 54 cantants a l'escenari. La cita aquest vespre a les 8, però les entrades ja estan exaurides.
I aquest diumenge a les 6 de la tarda el Teatre Principal es representarà Jojo. Es tracta d'un espectacle fet amb ganes de conscienciar sobre el moment que estan vivint molts animals que veuen com s'estan destruint els seus hàbitats naturals. Amb una marca de cultura ecologista, el nom fa referència al primer orangutan rescatat per l'International Animal Rescue.
La proposta de la companyia I tu què pintes combina l'art amb la sorra, les titelles i la música en directe. Borja González, autor, director i de fet l'artista que fa les imatges a la sorra, diu al programa El Cafè de la Ràdio que els simis aproximen molt el personatge als infants.
Los monos son como unos animales muy, muy amigables que de cara a un niño, a una persona, casi les hace sentir que sean sus primos, sus hermanos, porque tienen casi esta sensación de que sean humanos. Entonces, claro, para comunicar algo en un teatro, creo que qué mejor que un animal que casi comparte el 99% de nuestro ADN.
Jojo puja a l'escenari del Principal aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Propostes culturals.
Concert amb la Cobla Sabadell, organitzat per Sabadell Sardanista. Es farà aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda. Serà al pati del Col·legi Nostra Llar. Compte que cal inscripció prèvia. Heu d'enviar el nom i el telèfon al correu electrònic sabasardanista@gmail.com o apuntar-vos allà mateix a l'entrada del recinte. Aquest divendres arriben elles a l'Auditori U de l'Espai Cultura. El muntatge d'Il·lus Teatre i Ui Promotors a 6:45 del vespre ajuntarà els talents de les grans dones de la literatura catalana, però també de l'espanyola i l'anglosaxona. De cos present hi haurà la veu i el violí de Marina Prades i també l'actriu Mariona Ribas, qui explica com va valorar la proposta.
Per mi sempre és un plaer treballar amb el Jordi i el Pere i amb la Marina i amb tot l'Il·lus Teatre. I la veritat és que em va fer molta il·lusió i la temàtica i el plantejament de l'espectacle em van semblar fantàstic. I després ja quan vaig llegir tot el contingut, ja bueno, em vaig acabar d'enamorar.
Dirigit i creat per Jordi Fité, ell és el responsable de la selecció de textos que parlen de l'amor però també de lluita. Montserrat Taballó, Maria Mercè Marçal, Marta Pesarrodona, Clementina Arderiu i Glòria Fuertes, entre d'altres. El problema pel director no és localitzar els textos, és descartar-ne. I els que ens han descartat alguna vegada ja sabem com de dolorós és. Sé de què parlo. La Vela de l'Estruc acull aquest divendres a les 8 del vespre Experiments 3, o el que és el mateix, el fruit del tercer any de col·laboració entre el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, que ha posat en marxa el cicle de grau superior en Arts del Circ, i l'Estruc. Finalitzat el segon any d'aquest cicle, els alumnes han tingut l'oportunitat de realitzar una residència a la Vela per tal de posar en pista els seus números amb l'ajuda d'un director procedent del centre i d'un il·luminador procedent de l'Estruc. Pels participants, suposa una primera immersió en l'àmbit professional i pel públic, una fantàstica oportunitat de veure com creix el nivell tècnic i artístic dels futurs talents del circ a Catalunya. Avui no sopem. Va bé per baixar aquell quilet tonto que no se'n va, eh? Però també és el títol de l'obra de teatre que el tàndem Jordi Sánchez Pep Anton Gómez ha creat per fer riure i pensar alhora. Es tracta d'un sopar, o no sopar, durant el qual els cinc personatges acabaran dient-se aquelles veritats que massa sovint amaguem o obviem. Ho podreu veure a l'Estruc el dissabte a les 8 del vespre.
Taxi Sabadell. Et traslladem a l'aeroport amb màxima puntualitat, confort i seguretat i et recollim, i així evites cues. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Per les dues, repassem informació general. El Ministeri de Sanitat planteja començar a vacunar joves d'entre 12 i 17 anys dues setmanes abans de l'inici del curs.
Ho ha explicat aquest divendres al matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en una entrevista a Televisió Espanyola. Darias ha explicat que Sanitat té la idea que abans que comenci el curs escolar s'hagi iniciat la vacunació d'adolescents i fixa com a horitzó donar el tret de sortida un parell de setmanes abans de l'inici del curs. La titular de Sanitat ha dit que traslladarà aquesta proposta a la Comissió de Salut Pública per després elevar-ho al Consell Interterritorial de Salut.
Aragonès i Sánchez s'han emplaçat a una reunió presencial aquest mateix mes de juny.
Els dos presidents ja han mantingut algun intercanvi de missatges amb motiu del recent nomenament d'Aragonès com a president de la Generalitat. La propera trobada serà la més profunda fins ara, concertada entre tots dos a través d'una trucada de 40 minuts de durada. La reunió entre Aragonès i Sánchez serà al Palau de la Moncloa amb la reactivació de la taula de diàleg de rerefons. Encara que el nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, té molt clar els seus objectius, ho ha dit aquest migdia a l'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Independència, que s'ha celebrat a Tarragona.
Escòcia ho tornarà a fer, i per tant nosaltres també hi volem ser. Exigirem i treballarem perquè l'Estat espanyol faci com el Regne Unit el 2014, ni més ni menys. Que nosaltres siguem capaços de tirar endavant aquest referèndum i que l'Estat s'atreveixi a guanyar a les urnes i no en altres àmbits, no amb els tribunals, no amb la repressió, guanyar les urnes del que és el seu projecte polític. Nosaltres acceptarem el resultat del referèndum.
I mor una mossa fora de servei en un accident de trànsit a Brera.
La gent tornava a casa després de treballar. El conductor, que no disposava de permís de conduir, anava begut i ha provocat un accident que ha acabat amb la vida de la mossa. L'home ha fugit del lloc dels fets, però poc després ha estat localitzat i detingut. La gent pertanyia a la unitat Arro de la Regió Metropolitana Sud.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Us hem avançat en titulars, tornen els colors potents de cara a la primavera-estiu del 2023. Aquesta és la decisió del Congrés Intercolor després de reunir-se de manera presencial i on hi ha participat l'ESDI. Tonalitats com el rosa àcid han generat consens entre tots els països presents i és que després d'una crisi la necessitat d'energia positiva demana aquests pigments, tal com va passar ja en el context postcrisi del 2014.
Els colors potents, però, es veuran combinats amb els freds i els terres, tal com explicat al programa al matí, Encarna Ruiz, responsable d'ESDI Color Lab i participant al Congrés Intercolor.
Hem apostat moltíssim per lo metal·litzat, que té un valor molt interessant també i que tots els països han coincidit també en el metal·litzat, també en los verds, el color verd, el color marró, perquè és temporada d'estiu, però el marró estarà present, perquè també hi ha un component entre tot això que és més digital, la part de lo analògic on ens atrau sí. Molt i sobretot el tema de la natura està molt present també. Los marrons i los d'allò seran un component important i al mateix temps aquest color àcid que t'he dit.
Pel que fa a les textures, s'està combinant les que són molt naturals, com el cotó, amb les sintètiques reutilitzades. Els conceptes amb els quals es treballa són la informació tòxica, el digital trotter, el metacomfort i l'streaming style. I també s'ha consolidat un nou mitjà per on tot això es vehicula. Ells l'anomenen el fòrum. 22 colors d'ESDI han entrat a les cartes cromàtiques generals.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Esperem que hagueu pres nota dels colors de cara a la temporada primavera-estiu de 2023, aquests colors àcids. Nosaltres posem el punt final al Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Ara tota la informació esportiva. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.